Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Jo li he portat uns quants bunyols perquè les flors no duren massa. I és que els bunyols estan tan bons, són valencians de pura raça. Clar, més boniques són les flors, però jo li he portat...
Què vols fer ara? Qui és aquesta meravella de cançó?
Això és en...
Lluís Miquel.
En Lluís Miquel cantant Jacques Brel, fent una versió de Jacques Brel. Oh. Aleshores, en comptes de bombons, em sembla que és que fa Jacques Brel, diu dels bunyols.
Això és una delícia.
Té l'últim tros que ho fa en castellà, que és boníssim.
Avisa'ns quan arribi l'últim tros, Marta Hart, que tu...
Jo he baixat olorant com si fos un gos.
Un gosset, un hàmster.
Sí,
per les escales.
Sí, com un hàmster de 1,80 m. Perquè a mi se m'ha dit que aquí hi havia bunyols, dic, calla. I sí, he anat seguint el rastre i m'he trobat
com
aquí.
Com ho has fet, això?
El què? Tinc el nas una mica tapat, però se m'ha acabat de destapar i es confirmen les sospites, eh?
Sí, però
tenim bunyols.
On són els bunyols? Aquí. A veure, els podem menjar?
No són gaire torradets, eh?
Sí? Sí. Els podem menjar, ja?
És que els he fet amb oli net.
Oli net.
No és el de les croquetes.
Que n'hi ha algun de picant, que aquest matí menjàvem la Casitos picants, i dèiem, no són gaire de picants, que no n'hi hagi un com els pimientos del padrón, saps? Que...
No soc tan dolent.
Puc o no?
Sí, i tant.
Mira, ara va...
Grans moments, radiofònics.
Solemne, eh? Però, un moment, no ens volies fer jugar abans de...
No, és igual, ja.
Sí.
Juguem després, però no passa res.
Això està la Harke, mira-la. És que has ajuntat bunyols i competició.
No, però fem allò del Pau saluda, Mercè, de què ens parlaràs avui.
Ho vol tot, eh? A veure, puja la música, Paula.
Té molta raó.
Sempre té raó. El Pau, sempre. I per això arriba l'hora de parar la taula aquí al Fabricació Pròpia, com fem tots els dilluns, perquè rebem el Pau Gascó, el nostre cuiner de confiança. Pau Gascó, per tots aquells oients que encara no saben de què parlarem avui,
De pizza.
Sí, de pizza.
Deixa'm menjar el bunyol.
Ja. De bunyols. Bon bunyols, berenar, grunyols, bunyols de vent, bunyols de Quaresma, bunyols de l'Empordà, crespells... Tot això parlarem avui.
Però escolta'm una cosa, però et porten crema.
Oh! Sí, aquest sí.
Mira com diu que sí la Paula, que ja n'has provat. Sí.
Perdona.
Tres.
Però si porten des de fa mitja hora.
Berenant, carai.
Sí.
I l'Esther també, oi, tant, doncs sí.
Anda.
Oh!
A la cultura castellana es mengen...
Però que bons!
Ai, es passa que em posa vermell, el Pau.
Sí, clar.
És com si tiressin una floreta, no?
Menja, ja veuràs, jala.
Oh! Perquè són cruixents.
Espera, que em diuen que està sonant la final de la cançó.
A veure, a veure.
Porque las flores duran poco y es que los buñuelos, están tan bons y además son tan españoles. Sí, sí. Y sobre todo, si llevan una cosita.
Ara salta balat, eh? Oh, oh. Salta balat, ho pensava que era ràpid. Espera, que està la Vanessa.
Però la Vanessa no menja sucre...
Diu que ara no, diu després.
És que ha sigut que em comencéssiu a dir que no menjàveu massa i he començat a portar més menjar, no t'has fixat?
No. Sí que és veritat. Abans no en duies.
No en duia tant.
No. Picava, no li
agrada portar
menjar.
La Mercè i la Vanessa em diuen que no mengen dolços, he començat a portar dolços.
Mm-hmm. Nosaltres hem dit això?
L'altre dia... Com era la boda, per cert?
Diu la Vanessa, jo.
No, però tu tenies no sé què d'una boda, no?
Sí, però fa dues setmanes.
Però que vau menjar bé.
Et va entrar el vestit?
Sí.
Què vol dir això?
A veure, vas dir, és que no puc menjar, que m'ha d'entrar el vestit.
M'haig de comprar un.
Bueno, doncs, això és l'única llàstima d'engreixar-se, canviar l'armari.
15 quilos, hem engreixat.
Això passa perquè el Gascó cada dilluns et porta a berenar.
No ens en porta.
Cada dilluns no, però ara...
Però sovint.
No ens en portis més. Va, aquesta és la tàctica.
Oh, exacte! Ara m'has enganxat.
És culpa teva, Pau.
Ara m'has enganxat.
No, però jo t'haig de dir una cosa. Des de primera hora de la tarda, o sigui, quan hem començat i hem fet el sumari i hem dit que tu parlaries de bunyols, jo ho estava esperant.
Estimats oients, us llegiré l'última línia del guió. Com sempre, moltes gràcies, Pau Gascó, cuiner i membre de la Fabricació Pòpia. Ens hauràs de portar aquests bunyols de vent.
Que bon idea. Bueno, va, de què ens vol parlar avui, que no ens ha quedat clar?
Dels bunyols. Va. Aleshores, hem dit bunyols, bunyols, bunyols de vent, bunyols de Quaresma, bunyols de l'Empordà, crespells... A la cultura castellana, sigui Castella o Madrid, es mengen per Tots Sants o per Nadal.
A València... Per Nadal?
Sí.
Ah,
sí,
no
sí.
Ho sabia, això. Veus?
A València es mengen per Falles, per Sant Josep. És el 19 de març, d'aquí poc.
Res, sí.
Sí, són els de carbassa. Us recordeu que vaig portar uns bunyols de carbassa?
Sí, boníssims.
Són aquells que es mengen per Sant Josep.
Bons.
A Mallorca, per la Festa de les Verges, que és el 21 d'octubre, o per Tots Sants. A Itàlia, les fritelle es mengen per Carnestoltes. I aquí, a Catalunya, els mengem els dimecres i els divendres de Quaresma. Els englobem dintre de la categoria dels dolços fregits, no? com ara les rostes de Santa Teresa, les torrijas...
No, això no
els
facis,
pestinyos...
Això no ens en portis mai, d'acord? Però que et quedi clar, eh? Mai.
Els pestinyos, els xuxus o els xurros. Una cosa que us he d'afegir. Vaig parlar amb la Montse, la bacallanera del Mercat de Sants, la meva bacallanera de confiança. Em va felicitar pel programa que vam fer del bacallà la setmana passada. Això em va posar molt content.
Però, deixa'm dir que digui'm. Un familiar ha anat a Portugal aquest cap de setmana, després de perdre un vol, finalment va arribar, bé. I va provar el bolo de bacalà, que allà hi posen, és un bunyol de bacallà, però hi posen formatge, també.
Oh, que bo.
És com una croqueta amb bacallà i a dins amb formatge fos, que és una animalada.
Doncs al teu familiar digue-li que només li queden 365 receptes de bacallà a Portugal.
Que hi torni, no? Que,
sí.
que hi torni.
Jo hi vull tornar a bacallà.
A bacallà?
El que em va comentar la Montse, que crec necessari comentar, que una diferència de la cultura catalana amb el bacallà és que és l'únic lloc on hi ha les bacallaneres, que es ven el bacallà de salat.
Ho vas dir tu.
No, les bacallaneres sí que era un tret de la cultura catalana, però que és l'únic lloc, en País Basc, el Portugal o sí. Castella, es ven el bacallà salat.
Ah, val.
Aquí és l'únic lloc on tenim les bacallaneres que dessalen el bacallà, que tu pots comprar el bacallà i has dessalat.
Val.
I això és un tresor que hem de mantindre. Aneu a la bacallanera, o bacallaner, i pregunteu-li, demaneu-li, per quan és el bacallà, per avui, per demà? Us donarà el tall que us anirà més bé, us dirà quan l'heu de posar amb aigua, quantes vegades canviar-lo, us donarà receptes. Salvem les bacallaneries. Mm-hmm.
Normalment venen olives, també, no?
Anxoves i arengades. Hi ha les parades d'olives, a part. Algunes tenen olives, sí. Però pesca salada és anxoves, arengades, peixo palo, tripes de bacallà, bacallà...
Quina gana tinc ara mateix, que menjaria bunyols i anxoves.
I pots comprar pasta de bunyols de bacallà feta. Que és només per fregir.
Que bo.
Sí. I moixama, també, que és la tonyina, el pernil de tonyina.
Sí. Això fa venir molta set, eh?
Prou.
Sí. Escolta'm, ara sí que anem amb el concurs.
Ah, va. Paula, posa el concurs. Carai, tu. Ai, com... O sigui, a veure, Pau Gascora ens està...
Faig una entrega de dues cartolines a la Mercè. O podeu decidir...
Com funciona?
Tenim dues cartolines, molt radiofònic, això. Sí. Aleshores, una cartolina representa una esfera, un
sí.
cercle,
sí.
I l'altra representa el que diríem col·loquialment un donut o un filipino.
Vale.
D'acord? Aleshores, o sigui, hi ha un rosco sí. i una pilota.
Sí, vale. Sí.
Vale? Aleshores, he preparat un petit joc per veure els vostres coneixements bunyolars.
Ui, vale. Però que ens vols mal, eh?
Bueno, no, de fet, tot ve per la meva ignorància, però bueno, és igual.
Ah.
Aleshores, clar, com que no ho podia escriure, no us ho podia passar, no el tinc escrit.
Com va aquest joc?
Aleshores, jo tiré un nom. Jo tiré un nom i tu m'has de dir quina de les dues tipus de bunyols és.
Oh! Ah, o sigui, si és...
De què? De pilota?
De pilota o de donete.
O de filipino.
O de filipino.
Exacte. Val? Aleshores, comencem. Brunyol.
Brunyol, el rodó. M'ho ha dit la Jarque.
No, jo no he dit res.
M'ho ha dit ella.
Sou xivatos.
Sí, és que ho ha dit ella.
Així és, té un forat al mig, un brunyol.
Espera, continuem, que si us dono pistes, aleshores anem malament.
Ah, perquè, vale, o sigui, estem tots de petat.
Clar,
no?
I aleshores ja després us donaré les explicacions. Bunyol de vent.
Bunyol de vent. Bunyol de vent he posat
molt bé.
Sense forat.
Concentra't, eh?
República del vent. Bunyol de l'Empordà.
Bunyol de l'Empordà? Ah!
Molt bé.
Bé!
Molt bé!
No m'ho està dient ningú. Ah, sí, el que he triat és el bunyol
de
l'Empordà, és el que té foradet al mig.
Bunyol de Quaresma.
Bunyol de Quaresma.
Ui, difícil. Què?
No.
Tampoc, no. És un dono, té forma de dono.
Però que volia dir el del forat al mig.
Sí. Bé, era ràpid, era només una mica, era una tonteria. De fet, has encertat el que jo vaig fallar sempre, el que sempre he cregut que fallaria. Brunyols, és com es diuen els bunyols a Girona.
Sí.
Val?
Per com tant... vols dir? O sigui, Girona es diuen brunyols.
Brunyols,
però
sí.
Però són bunyols.
Però són bunyols.
Val.
Aleshores, el bunyol, el que entenem per bunyol de Quaresma, bunyol de l'Empordà, brunyol, és el bunyol, el dònut, diguéssim, el que té el forat al mig.
Sí.
L'altre és només el bunyol de vent, val? Que pot ser farcit o no, que és els he portat jo avui. Aleshores, anem amb la història. Abans de començar amb la història, per què us ha fet aquest joc?
És que, moment, és que els oients estan participant. Ara van com amb delay, fa gràcia.
Què diuen?
No, això l'estan encertant bastant, més que jo. Vull dir que
no, el tema està que jo, amb la meva ignorància, la meva suprema ignorància, jo sempre he relacionat el bunyol de vent amb l'Empordà. Clar, la tramuntana, no? La república del vent és l'Empordà.
Sí.
Per tant, per mi, els bunyols de vent eren els bunyols de l'Empordà.
Cap amunt, clar. Clar,
no, o sigui, si sí, fa vent, sí, fan sí. Bunyols de vent. Clar. Si no fa vent, fan bunyols normals. I aleshores, no.
Bueno, a veure, s'ha de dir que tenia certa lògica, la teoria.
No, els meus raonaments tenen molta lògica, però són erronis. Aleshores, no, el bunyol de l'Empordà és el bunyol clàssic, el que té el forat al centre, i el bunyol de vent és el més inflat, que sí que es fa per Quaresma, és veritat, es menja per Quaresma, però no serien pròpiament els bunyols de Quaresma.
Val.
Ara sí que anem amb la història. És un dels dolços amb més història del nostre país. És d'origen sefardí, alguns autors defensen que és d'origen sefardí del segle X, tot i que altres defensen que els romans ja fregien pastes de massa fermentada. A l'Andalús va ser
com?
Quan va haver-hi...
La... Què ha passat aquí?
Ha estat això també era un vent, eh?
Una fermentació. Sí.
No, Pau, perdona, o sigui, és que està...
La sintonia del
l'orquestra de fons que estaven...
el Flying Circus del Monty Python.
Sí, estaven fent flying.
I l'orquestra de vent, també.
I què?
Aleshores, tenim el Mujabana de l'Andalús. L'Andalús va ser el gran pioner dels dolços perquè van saber aprofitar el sucre de canya.
Sí.
El sucre de canya van començar a treure perquè fins aleshores la dolçor l'obteníem de la mel. De fet, us porto una recepta que veureu que fem servir la mel. I posteriorment, origen sefardí, possiblement origen romà, adaptat per a l'Àndalus o expandit per a l'Àndalus i finalment adaptat a la tradició catòlica. Al segle XIV ja trobem en Mestre Francesc de Ximenis i el Sens Sobí, els dos llibres del mateix segle, l'anomenen els bunyols ja, que... Penseu que, per exemple, els bunyols de vent, la recepta dels bunyols de vent és de finals de l'edat mitjana.
Val.
Si estaríem parlant del segle XVII-XVIII. I els bunyols de l'Empordà, els bunyols de Quaresma, ja surten en un llibre del finals del 1300, o sigui, gairebé 1400.
Perquè, Pau, deixa'm preguntar, a Girona, allà també és molt tradicional el xuxu.
Sí.
Seria més o menys el mateix?
És la massa del bunyol de vent.
Val.
Sí.
Val.
Es fa diferent, però és la massa del bunyol de vent. Però és intranita, les pastes... És molt diferent. Hem d'entendre que les dues dolços són molt diferents. Per què? Perquè un és fermentat i l'altre no és fermentat. El xuxu no és fermentat.
Veus?
I després, el xuxu, xurro i bunyol, lionesa, profiterol, tot aquest grup es diuen masses escaldades, masses bullides, i és perquè la farina es cou dues vegades. Es llença, es posa dintre d'una llet bullint, en la qual aquesta farina s'escalda i es resseca. I després, com us explicarem la recepta, s'hi afegeixen ous fins a aconseguir la textura adequada. L'altra és una massa com de pa. O sigui, fem un brioix.
Sí.
Fem un brioix. Aleshores, de fet, a Viena hi ha uns brioixos fregits, que són com dònuts sense forats.
Sí.
Allò també és la mateixa massa.
Geipfel.
Doncs aquesta és la massa. Per tant, al final, tot i que el resultat pugui ser semblant d'uns bunyols i dels altres, l'elaboració és totalment diferent.
Bueno.
Amb una tenim una fermentació enriquida i a l'altra tenim una massa escaldada. Ara anem amb la història.
Vinga. Anem-hi.
Ara vaig llegir en Francesc de Ximenis, un frare franciscà del segle XIV. Per aquestes raons, podem sentenciar que la nació catalana era exemple per a tota la gent cristiana en menjar honest i beure moderat. I, sens dubte, aquesta és la veritat, que els catalans són els més purs homes del món.
Estàs disfrutant, eh?
Olé, no? Els homes més purs del món. Em sembla el Virgili, ja, això.
I què?
En Francesc de Ximenis dedica molts, molts detalls a escriure una de les seves obres, que havien de ser 12 volums, un terç, parla sobre les costums o les formes de fer, i dedica molts detalls a descriure com rebre convidats, donant consells, com si és possible no fer-los menjar a tots d'un mateix plat, sinó un plat per persona.
Estaria bé, això.
Oh, és que això, estem parlant del segle XIV.
Ah, què vols, clar, per exemple, menjava tothom de tot.
Bueno, una altra cosa que em va fer molta gràcia és no parlar-los de males notícies o coses desagradables mentre mengen.
Ah, sí?
No convida juntes a persones que no saben bé. Clar, però ell no va veure el Gran Hermano.
Doncs el sopar d'ahir del Mobile, no? Bueno, fi.
I els convidats aconsellen que deixin una mica de menjar al plat per a mostrar que s'han atipat bé. Vale. No m'agrada això, però bueno. Al final, aquest tros és important. Recomana l'ús de la forquilla i el tovalló. Curiosament, la forquilla a França no es va popularitzar el seu ús fins al segle XVII. XVII-XVIII. Per tant, aquest senyor al segle XIV ja promocionava l'ús de la forquilla.
Veus?
Pensa que abans només servia es feia servir el ganivet que cadascú portava, la navalla
com
i la cullera.
Com de casa? Tu portaves sí. el teu... Com fa Ferran?
Sí.
Cullera.
Ferran també ho fa, jo. Per donar...
Sí. O sigui... És de sort.
Que sí, Ferran?
És de Pirineu.
Sí.
Mai se sap quan tindràs que tallar una falla. Aleshores, continuem.
Vinga.
Acompanyats o sols, que bons són els bunyols.
Veus?
Si són ben ensucrats, te'ls minges a grapats. I si no ho són, també.
També.
Que sempre venen bé.
Se'ls ha apartat, els bunyols.
No, és veritat. M'ho ha donat la Vanessa. Que si no,
sortia.
Oh, bé, és veritat, si diu que sí.
Doncs continuem amb el Sensoví. El Sensoví ja l'hem parlat alguna vegada. Va ser el primer llibre de cuina escrit en català.
Sí.
Aquest era manuscrit. I el llibre del coc va ser ja imprès. Aleshores, us llegeixo... No és ben bé una recepta que surti al Sensoví, va sortir just després, però molt influenciada pel Sensoví. I aquí ja trobem la primera recepta dels bunyols escrita. Los pots fer en una altra manera. Hages la pasta llevada, edevat-la bé en un llibrell amb les mans. T'atentró que fas acordes. E puix hages una cassola d'oli, e vaja al foc, que bulla. Emprint d'aquella pasta en la mà esquè. Estrenyent-la i fes-la al lloc de figa. E prim-la amb la mà dreta a des per la pasta no es tinga la mà.
Veus?
E quan seran cuits, gita'ls ne la bramadora e mit-los en talladors de terra grans. I mitimel de sus i de jus. E deuen ser menjar calents, que freds no valen res.
Això és veritat.
Heu entès algo?
Al final, que freds no valen res.
Fixeu-vos que un llibre de cuina del segle XIV no diu ni quantitats ni res. O sigui, intentar agafar. Però què hem d'entendre d'aquesta recepta? La mel. Encara no s'ha popularitzat l'ús de del sucre de canya. O sigui que s'ha popularitzat, però es fa servir més aviat mel. És una massa fermentada i es fa servir oli. En canvi, la recepta, hi ha altres receptes en què es fa servir llard. Que és curiós, perquè estem parlant de bunyols de Quaresma i fregir-los en llard no seria el més quaresmal.
Els bunyols del teu planeta no tenen forat i els bunyols són digitals.
Prou. Deixa agafar-los cap allà, Harke, perquè si no...
Se'ls està acabant, eh?
15 quilos més. Quins tipus de bunyols existeixen?
Tenim tres tipus, bàsicament.
No, però és que vol dir que ho tret ja.
Tenim tres tipus de bunyols, els arrebossats, sí. Els fermentats i els de pasta base, ous. És una mica els he comentat. El que no hem parlat és dels arrebossats. Per exemple, no he sentit mai a parlar dels bunyols de cervell, bunyols de flors, bunyols de carbassó...
Ai,
no,
quina
de cervell?
Sí, són boníssims.
Sí?
Però de cervell...
No em facis mai, d'aquests no em facis mai, eh?
No? Estan molt bons.
No n'hi haurà algun aquí, aquesta safata que has dut, algun de cervellet amagat entre els de crema?
No, però m'agrada molt el cervell, eh?
Sí o no?
Molt.
Sí, però tu t'agrada molt, dius, que fort.
Sí, el que és els menuts m'encanten. Ai. De fet, us explicaré una anècdota de la meva infantesa, que és que a casa em van criar amb una cosa que en deien xixitou. Sí, jo feia bola. Jo era el típic nen que feia bola, i allò de, no em passava.
Sí.
També és veritat que els bistecs, la meva àvia no tenia molta gràcia fent bistecs. Sabia cuinar molt bé, però els bistecs no els feia.
No era l'oceu.
No. Però se li feia molt secs i a mi ja se'm feia bola. Llavors, com aconseguien que no se'm fes bola? Doncs em donaven una cosa que en deien xixitou.
Sí.
I jo, amb 12 anys... vaig reunir valor i vaig dir a la meva àvia, escolta'm, això del xixitou, què és? Diu, les turmes. Jo, les turmes? I què són les turmes? Diu, els testicles del xai.
Ostres.
Llavors va ser un xoc per mi, traumàtic, descobrir que m'havia criat menjant testicles de xai. Cosa que ara m'encanten, està clar. Però sí, el xixitou, per mi, va ser...
Bueno, l'anècdota del Pau Gascó, mira...
No, però és que estan deliciosos. Si no saps el que és, és boníssim. Bueno. Un bunyol de cervell segurament t'agradaria.
Mira, la meva padrina, la meva àvia, va estar tota la vida enganyant el meu avi, dient-li que li donava, a la Vanessa, anècdotes, li donava peix i era carn.
Com?
Sí, va ser... Sí.
Però què vols dir? Què li deia?
No, que allò era peix.
I ell se l'altre s'ho creia?
Sí.
Però els de la gent de l'Hostal Jaumet?
No, perquè això ho deien en privat.
Però no, home, però eren ells els de... Vull dir que ja és un home basat a la cuina.
Sé que els de Lleida tenen el mar lluny, però, home, té que ser molt bèstia, eh?
Bueno, mira, noi, perquè ens,
Això ho diuen, a vegades.
No que... menjava de peix, llavors.
Que si tu amb els ulls tancats et fan provar un vi, no saps dir si és negre o és blanc.
Ah, la, i a part com es diu això? Suggestió?
Sí.
També pot formar també. Part.
Bueno, tornem perquè jo crec que la gent... Mira, la Laura ja ens este, diu que dirà recepta avui en Pau
sí,
de bunyols.
Sí, la porto. Va. Bueno, total, que tenim els arrebossats, que poden ser, és un ingredient que llancem, poden ser de poma, els bunyols de fruita, bunyols de poma, bunyols de plàtan, bunyols de tot això, que és que agafem trossos d'una fruita o d'un ingredient, o qualsevol cosa, i ho posem dintre d'una massa d'arrebossada, una massa de bunyols, ho arrebossem, ho emboliquem, i llavors ho tirem a la fregidora, a l'oli de fregir, i aleshores això es fa un bunyol, quan l'ingredient està a l'interior. Després tenim els segons, que és els que hem comentat, els fermentats a base de brioche, que són els de forner, els que us recomano que aneu al vostre forner i compreu els bunyols de Quaresma, els bunyols de l'Empordà. Val? I després tenim la base de pasta, la pasta xú que hem fet avui, que són els que es fan servir per fer les lioneses, però amb bunyols serien els crespells, los florones, també, que a Castella es fan aquelles flors fregides amb uns estris una mica curiosos, o els bunyols de vent. Avui us porto la recepta dels bunyols de vent. Sempre diem que la pastisseria és una ciència molt més acurada que la cuina, perquè sempre les fórmules s'han de seguir, i aquesta recepta demostra que no és tan així, perquè la quantitat d'ou no és exacta. I si llegeu una recepta de pasta xú, o de pasta de profiteroles, o de pasta de bunyols, que us diu la quantitat exacta d'ous, és mentida, no us la cregueu.
No, eh?
No. A més, canvia molt si l'ou és de talla mitjana o si és XL. Mm. Això també us ho dic.
Ah, va bé saber-ho.
Aleshores, partim d'un litre d'aigua. Les quantitats li donaré a la Vanessa perquè us posi a xarxes, perquè a mi se'm fa molt estrany dir les quantitats i imaginar-me algú amb el paper i el llapis, val? Però us dic les quantitats i després les passarem a la Vanessa.
O sigui, no
es preocupin. No patiu. Val. Podeu mirar Instagram, TikTok, Twitter, el que sigui.
Fa propi Estel i allà us ho detallarem.
Exacte. Tenim un litre d'aigua, 400 grams de mantega, 20 grams de sal. Això ho posarem a bullir.
Val.
Un cop bulli,
sí,
ho repartem del foc i li tirem 600 grams de farina. Aquesta farina es quedarà escaldada, com comentàvem abans. Remenem, com si fos una mica la massa de les croquetes, es desenganxarà de les parets, i aleshores, amb el foc molt suau, ho tornem a posar al foc i l'anem ressecant per treure l'excés de líquid que tingui aquesta massa. D'acord? Aquesta operació no és imprescindible, però sí que molt recomanable. Per què? Perquè quan estem ressecant, com més ressequem, més ous podrem introduir i més bona ens quedarà la massa. Si la ressequem poc, podrem introduir pocs ous. Si la ressequem més, podrem introduir més ous. D'aquí també ve una mica la variabilitat. I el truc, i aquí dic, i aleshores, ous, de 16 a 24.
Com? Però és un fotimer d'ous, no?
No, sí, clar, ous, però estem fent un litre, eh?
Ja.
Estem fent molta quantitat.
O sigui, quants bunyols en sortirien d'aquí?
Buf! Una tonelada.
Com un forn.
Mira, per fer això, 100 grams d'aigua.
Val.
O sigui, és molt poquet ja feu. Val. Val? Però que sempre donem les masses per un litre o per un quilo nosaltres. Aleshores, a partir d'aquí s'ha de dividir. Però amb aquesta em va molt bé, perquè per un litre d'aigua tenim de 16 a 24 ous. Clar, quan saps com parar?
Aquesta és la pregunta.
Clar. Aleshores, és molt important que s'hagi de posar d'un en un. El primer ou que posareu us costarà moltíssim. Això ja estem fora del foc, eh? Ojo. Hem apartat la cassola del foc, ja l'hem ressecada, l'hem deixat refredar una mica, que si no se'ns farà una truita. I aleshores afegim el primer ou.
D'acord.
El remenem. Costa molt d'introduir. I no introduirem el segon ou fins que no tinguem el primer introduït, ben incorporat. Introduïm el segon i seguim. El tercer i seguim. Què buscarem? La diferència entre 16 i 24... és que aquí és on els autors es fan la pitjor olivia, i jo també avui per explicar-ho, és com carai s'explica el punt de densitat que busquem. Una tècnica que s'explica és el bec d'ànec.
Bec d'ànec?
Bec d'ànec.
I quina és aquesta tècnica?
El bec d'ànec consisteix en una espàtula, amb l'espàtula que estem remenant, agafar una mica de massa,
val,
posar-la perpendicular i deixar que caigui la massa. Quan aquesta massa cau, però et deixa un bec d'ànec dibuixat a l'espàtula, és que està al punt. No s'ha d'afegir més ou. Per tant, si està dura, si tu agafes amb l'espàtula i no cau, o cau, però no fa cap llàgrima...
O sigui, no regalima, no?
Exacte. Si no cau, o cau, potablom, aleshores això és que no està a punt. Si quan l'agafes cau i cau com un xorro, és que està massa líquida.
Val.
Per tant, per això hem d'anar afegint, és molt important afegir d'un ou en un ou per no passar-nos. Perquè si diem, bueno, doncs en tirem 5 i després ja mirarem.
I ja anem
fent. No.
Recomanació, un a un.
I fins i tot, quan veieu que està gairebé a punt, podeu fer obrir un ou, batre'l lleugerament, afegir-hi la meitat, remenar, mirar si està al punt de bec d'ànec, i si no ho està, li podem afegir l'altra meitat. Va. Perquè si ens passem, no podrem arreglar-ho.
Pau Gascó.
Bé, perdó, perdó. Això, què? Un cop ho remenem i ho posem a fregir. Hem de posar un oli a escalfar, que sigui un oli neutre.
Si quan, vols... quant d'oli has dit?
Suficient perquè els bunyols no toquin la superfície de la paella, diguéssim.
Ah.
Ha de ser un bany. Si la paella és estreta, poc. Si la paella és ampla, molt.
Val.
Però que no toquin el fons. Perquè diuen, i és veritat, que si la massa està ben feta i la temperatura de l'oli està a la que toca, els bunyols es giren sols. Però per poder-se girar han de tindre lloc. Si no hi ha oli, no giren.
Han de tenir espai. Val.
Però sí que és veritat que si tu intentes girar un ou...
És bona aquesta.
Si intentes girar un bunyol abans que estigui a punt de girar-se, ell mateix es torna a posar del revés.
Deixa'm... Francisco ja ha vist els bunyols aquí dins a l'estudi. Això durarà res.
Ara posa la hàmster.
Tu et quedes a la tertúlia esportiva?
No. Tu no. Què parles d'avui, de futbol?
Home, de la victòria del Barça, no? Sí, Jarque, de què sí, parlarem? Clar.
Doncs mira, del Barça, de l'Espanyol, que va fer una remuntada in extremis, del Girona, que juga avui, Gascó, no sé si estàs al cas, contra el Rayo, a Montilivi.
Sí.
També del Real Madrid, que va guanyar ahir 1-0 contra el Sevilla. I atenció, perquè Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo i la selecció espanyola de futbol femenina, candidates a guanyar el Laureus d'aquest any, aquest Premi Internacional d'Esport.
Jo vull que parleu això d'enviar l'Alexia Putellas de la selecció, quan encara no està bé...
No ha jugat, eh?
Oh, però...
No ha estat convocada al final.
Ah, no està... Ai, em pensava que sí. Val. Llavors rectifico. Callo la boca. Pensava que havia estat convocada.
No, però al Barça no li va agradar gaire. Ja no vas desencaminada, no?
Bueno. Pau,
digue'm.
De què parlarem la setmana que ve?
Doncs no ho tinc clar.
Per què no ens ho preguntes
a
nosaltres?
Ah, a veure, va.
De què
parlaré la setmana que ve, Marta?
De xocolata, per exemple.
De xocolata? Més dolços?
No, més dolços no.
Ah, no?
No, que m'engreixo.
De focatges?
Focatges? A veure, la setmana que ve...
Ja pensarem, ja pensarem.
Què és la setmana que ve? Que se celebra alguna cosa?
Sant Josep ja és 19 de març.
Crema catalana.
Mira, aquest per Sant Josep sí que hauríem de fer crema.
Sembla clar.
Però abans... Ara ho parlem.
Ja pensarem.
Sí, ja ho pensarem. Pau, que tinguis bona setmana.
Igualment, guapíssimes.
Vinga, 4 minuts que passen de 5:45. Petita aturada i tertúlia esportiva per rematar el programa d'avui amb el Francisco, la Jarque, Minguella. Vindrà o no vindrà?
No sé si està convocat. Però
a
veure
si ens el trobem. No, convocat està sempre. Passa que... Què diu la Paula? Tu també vols entrar,
no,
Paula? Està arribant, diu que està arribant el Minguella. No m'ho crec. Ara ho veurem. I també avui amb Buffalo George, que també el tenim confirmat. Vinga. Jarque,
digue'm.
Tot teu.
Vinga.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Por delante de Rico, atención que esa pelota lleva peligro en cara sobre Rafinha, mano a mano de Rafinha, mano a mano. Se la puede poner, segundo palo. ¡Gol! Defiende la pelota que llega de Franca. Vitor Roque está solo. Intentó jugársela y termina llegando el cuarto. Y digo intentó jugársela porque de primeras el pase para Fermín era simplemente empujarla.
Va, que avui estem una mica més de celebració que s'ha fet aquestes darreres setmanes, Uri Francisco.
Bona tarda, Marta. No em sé, com diria el president, no em reconec amb aquest Barça. Quatre golaços, eh?
Bé, quatre golaços, perquè és que ara ho comentem. El Barça va fer per fi ahir un bon partit complet, 90 minuts dominant el rival, tenint ocasions de gol i sobretot sense patir, que va ser la notícia, no? Sentir que anaves fent bé un 2-0, d'acord, ara, no? El que pensàvem, ara ens faran el Getafe.
I a patir, i tirarem enrere, i empataran, 2-2.
Però deixa'm finalment...
Marc-André Ter Stegen va fer un tuit al final del partit que deia 4 gols, 3 punts i clean sheet, que en anglès vol dir no ens han marcat ni un gol. Que això també és per celebrar.
Sí, i tant. De fet, semblava estrany quan van fer el 3-0 i finalment el 4-0 és això que no t'ho acabaves de creure. Potser el Getafe de Bordalàs, contra tot pronòstic, va ajudar al joc dels blaugranes, però aquests partits, Uri, aquest matí tu i jo ho discutíem, també s'han de guanyar.
S'han de guanyar i és veritat que hi havia molts experts que comparaven aquest Getafe amb l'entrenador Paco Gémez, cruifista, confés, que jugava amb la defensa molt avançada. Bordalàs se la va jugar.
Sí.
Deuria pensar, fent pressió elevada al Barça, tots els equips l'han tancat a la seva àrea, no l'han deixat sortir, han acabat guanyant. Jo també ho faré. Doncs mira, quatre golets.
A més, amb la màgia d'un jugador superjove, que és Cubarsí,
sí,
que va fer unes sortides de pilota...
Comandant.
Però sí, arriscant, però és a dir, no arriscava, no? Jugava pilotes complicades, però sense arriscar, perquè va cometre cap error en aquestes sortides.
Pocs jugadors ara mateix, a dia d'avui, del Barça, generen tanta confiança com Pau Cubarsí. Realment sí. És una cosa a tenir en compte i un jugador de futur.
Amb sortida de bola.
Sí, senyora, amb criteri.
A més, perquè
criteri...
Sí, no cal dir-ho, però després, ara ho deies, el Getafe va apretant moltes ocasions en molts minuts molt amunt, i Cubarsí amb moltíssima calma, connectant perfectament amb el mig camp, i la veritat és que és això, la tranquil·litat de saber que surts amb algú amb utilitat i amb criteri.
Amb un menor.
Exacte, i amb un menor. Però de totes maneres, va ser una bona notícia, com dèiem, aquesta victòria blaugrana, perquè a molts altres rivals similars, doncs, és el que comentàvem, doncs, semblava que a priori havien de ser rivals senzills, i la cosa es va anar complicant. L'Espanyol també va fer una remuntada històrica, i amb va molt bé aquesta remuntada, Uri, perquè, clar, els dos gols contra l'Eibar, que l'Espanyol perdia de dos gols, van ser al minut 97 i 99, que suposen la remuntada per guanyar més tarda, que això ens ho deia el mestre Virgili.
Ah, tarda, és veritat.
En castellà seria tardia, en català
normatiu.
Exacte, doncs remuntada per guanyar més tarda en un partit de futbol professional a tota Espanya. Per tant, l'Espanyol, que va fer història...
I en un moment cabdal... contra l'Eibar, jugant-se aquesta plaça d'ascens directa. Per tant, l'Espanyol va fer una feinada ahir de por.
2-3 que va acabar aquest partit de l'Espanyol contra l'Eibar. El Girona, el tercer equip, el segon equip català primera, l'Espanyol de moment el tenim a segona. El Girona juga aquest vespre, ho farà a Montilivi contra el Rayo. Per cert, nou entrenador, Íñigo Martínez, al Rayo. I el Madrid va guanyar una vegada més a temps afegit. Per cert, l'exàrbitre Estrada Fernández ha dit que el Sevilla, el rival ahir del Madrid, per cert, ahir també canvi d'àrbits al partit del Madrid perquè es va lesionar.
Cosa que no s'ha vist, o jo almenys no recordo gaire sovint que un primer àrbitre es lesioni i surti un quart àrbitre.
Perquè aquest quart àrbitre era un linier o era un àrbit que hi ha un substitut?
Ara li preguntarem a en Minguella, però jo suposo que ha de ser un substitut de camp, no de banda.
Com comentava Muri, aquest exàrbitre Estrada Fernández ha dit que el Sevilla potser podria demanar la repetició del partit, alerta, perquè l'àrbitre que va entrar per la lesió de l'àrbitre titular no estava autoritzat per fer-ho. Per tant, potser això sí que porta una mica de polèmica i una mica de cua.
En principi és una categoria inferior i té, segons Estrada Fernández, té la teoria per conèixer el VAR, però li falta la pràctica, com si diguéssim. Però diferents mitjans han desmentit això. Per tant, no sé fins a quin punt hi haurà recorregut amb el Sevilla, en aquest cas.
Ja tenim la banqueta,
perfecte,
Uri, a punt, amb dues estrelles del futbol de casa nostra, titular sempre aquí al Fabricació Pròpia, que són el Josep Maria Minguella. Josep Maria, com estàs?
Bé, aquí m'estic recuperant que la gelada de l'altre dia. De...
Oh, ostres!
Què et va agafar?
No,
va...
eres a l'AP7, Josep Maria?
No. Ah. A Montjuïc, els meus companys.
Ah.
Sant Celoni.
Val.
El vent que tocava allà, bueno...
Suposo que molta gent, és veritat, va sortir engostipada de l'Olímpic. El que no sabem si
no,
està...
No, em vaig recuperar, eh?
Et vas recuperar?
Estic en forma, ja.
Estàs al Pompeia, no, ara mateix, Josep Maria?
Sí, no, Pompeia.
Però feia... Ja ho sentim. És a dir,
et he de felicitar els que hi van anar-hi.
Sí, senyor.
Perquè podia una rasca, que era una cosa...
I a principi, perdona Marta, però a principi també es preveia un partit potser una mica gos, no?, amb el Getafe, vull dir que hi ha doble mèrit per la, pel públic que va assistir.
I era una hora també lletxota,
eh? Que no ajudava gens.
Bueno, la veritat és que jo em vaig quedar sorpresa. Això del futbol no pots fer mai pronòstics perquè no saps mai el que passarà. I el que menys em podia pensar és que el Bordalàs posés la defensa al mig del camp.
Sí, sí.
Com va fer una vegada el Paco Gémez al camp del Barça i li van fotre 7 o 8. És a dir, l'experiència no era bona. I de cop i volta un equip que contra el Barça sempre ha rascat i ha fet faltes i bueno, inclús a vegades els nostres s'han queixat. És a dir, coi, aquest, bueno, el mateix Xavi deia el partit de Getafe, aquell penal i tot això... Venen aquí i posen la defensa a mig camp. Clar, si tu, a jugadors com el Rafinha, com els que tenim al Barça, de disparo curt i tot això, li deixes espais, doncs, bueno, si fixeu en els gols, quasi tots són afusellament al porter. Afusellament vull dir que inclús la jugada del Christiansen és una arrencada per la part d'interior esquerra, un defensa, com és el Christiansen, i remat de l'altre, no? Vull dir, bueno, una cosa realment sorprenent, però que, bueno, que això no és culpa del Barça, això va ser el entrenador que ho va fer-ho i el Barça ho va saber aprofitar. Està bé?
Josep Maria, sentim de fons que estàs avui un dia més jugant al dòmino. Quina més la mida de les fitxes? Perquè realment se senten... Vull dir, no sé si són...
reglamentari,
que,
exacte, no?
Si són una mica més grans que les reglamentàries, perquè fan, la sentim molt.
No, el que passa que aquí tenim Dolby.
Dolby Surround.
Un sistema de sons.
5.1, clar.
Llavors això fa buf.
Clar, això ressona.
Deca al mig de la ciutat o...
Noi,
hi ha nivell, el Pompeia.
Sí, home, esclar, estem parlant amb professionals, com també és l'altre professional d'aquesta tertúlia, que és el Sir Buffalo George, que avui estem molt contents de saludar, perquè esperem que estigui més content, més animat que en altres ocasions. Buffalo, com estàs?
Hola, bona tarda. Estic content i m'estic tragant la llengua.
Per què?
El que he despotrigat aquests dies i ha canviat una mica. Entre el Nàpols i l'Udai, doncs ha canviat una mica. Vull esperar al Bilbao, vull esperar perquè em demaneu perdó.
Però no haurem d'estar tranquils, almenys aquesta setmana, Buffalo. Creus que és més mèrit del Barça o és de mèrit del...
Recordo el gol del Madrid, el que tenia que estar anul·lat, i és el que em queda la rebava.
De fet, en principi es desmenteix que hi hagués ni fora de joc ni obstrucció, per tant seria un golaç legal de Luka Modric al minut 81.
No, la jugada d'abans, que havia un fora de joc.
Val. Creus que el VAR no va tirar massa enrere, no? Com si ho fa amb el Barça, doncs amb el Madrid aquesta cosa no passa.
Els jugadors del Sevilla són aleguen aquesta jugada, no la del gol. El gol no, però no tenia que haver arribat. Però bueno, és igual. Si guanya el Madrid, ja estic emprenyat. Entens?
Llavors no pots disfrutar aquesta victòria del Barça per 4 gols.
Clar.
Sí, però ja se m'ha passat.
Clar, el que hauria de fer és jugar al Barça després del Madrid, per així, no? També assaborir una mica més la victòria blaugrana. Per cert, Buffalo, no sé si tu tens acreditació per anar aquesta setmana al Mobile World Congress, si et toca de prop, això.
No m'interessa això, eh?
No. I no heu notat més afluència a la Pepeta?
Ara.
No, perquè estic a la zona, una zona alta que no arriben els estrangers aquests. Aquestes queden per la plaça d'Espanya.
Això sí que és veritat. No sé, Minguella, tu t'hi deixaràs caure o no pel Mobile?
Pues sí, miraré d'anar-hi demà passat, perquè no hi entenc res, però jo crec que és un aconteixement ciutadà del país i que crec que d'alguna manera tenim de recolzar-lo, no? Vull dir tot el que puguem.
Perdoneu que anem endavant i endarrere, però una altra pregunta que s'ha de fer és si t'hi vas deixar caure, Josep Maria, per Nàpols. Tenim aquest dubte.
No, 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 al final no, no vaig anar a Nàpols, no vaig trobar la combinació que em anava bé a mi, per tant em vaig quedar. I després els que hi van anar i em van dir que havien trobat una ciutat molt deixada, molt, molt, molt abandonada, tot i que realment el partit que va jugar al Barça va estar força bé.
Què us va semblar, realment? Almenys la primera part, convindreu que va fer un bon partit al Barça.
Sí, l'arranque del partit va estar força bé, la primera part. Després no va tenir continuïtat, no, no sé massa per què, però bueno, vull dir jo crec que en aquest sentit el Barça va complir i sobretot es va posar a favor per el partit de tornada poder guanyar l'eliminatòria, que és del que es tracta.
Minguella, clar, un dels noms d'aquest... ens fixem en aquest partit, del Barça contra el Getafe, recordem 4-0 pels de Xavi Hernández, gols de Rafinha, Joao Félix, Frenkie de Jong i Fermín. Aquests van ser els golejadors, però un nom que cada vegada pren més força i que sembla que cada vegada en parlarem més és el de Cubarsí. No sé com valores el joc d'aquest jugador tan i tan jove i que, ara ho comentàvem amb l'Uri, ens va donar tanta seguretat a la sortida.
Home, per mi és una de les promeses del futbol del Barça, d'aquesta cantera tan prolífica i que treu tants jugadors, doncs que apunta perfectament, juga amb molta tranquil·litat, domina la situació, i sobretot té una cosa que és molt difícil tenir per un jugador destructiu, que és una pilota. Questo, sinó decidir cada vegada a on va millor per l'equip, què li va millor el joc de l'equip. I aquest nano, amb el jove que és, ho té. Una cosa és destruir, treure la pilota, que hi ha altres que ho fan, i l'altra és que quan té el jugador nostre, la pilota, la seva acció, la seva decisió beneficia l'equip. I aquest jugador ho té. És molt jove. No, jo sóc sempre molt partidari de no córrer amb els jugadors amb el sentit de, home, aquest ja tal, no sé què, perquè per moltes circumstàncies hi ha l'experiència, hi ha l'equip contrari, hi ha tota una sèrie de coses, però quan tenen aquestes condicions, com té aquest jugador i alguns altres del planter del Barça, bueno, el normal és que la majoria arribin a collar com a jugadors importants del primer equip del Barça.
Què en diuen a la Pepeta Búfalo de jugadors com Cubarsí o de Fermín, que fins i tot va marcar ahir al vespre, abans d'ahir, perdó?
Bueno, estem molt contents, i jo penso que ja tenien que haver jugat abans aquesta gent.
Podem vendre Koundé, llavors?
Clar, és que aquest xaval ve del bé, no?
Sí, sí.
Ve del bé. Aquest xaval, qui l'ha pujat? El Marc Márquez? Qui l'ha pujat?
Rafa, no? Rafa Márquez.
Rafa Márquez, no? Clar, dic jo, és que clar, estem parlant de només posar joves que no ho fan malament, ho fan millor que els veteranos que estan més cremats. Llavors, encara, en tema de l'entrenador, no entenc encara que el... Bueno, els resultats van bé i hem de callar, però vull dir, el que domina els joves és el Márquez, que l'altre dia no hem parlat que li va fotre 4-0 a la Cultural Leonesa, que anava tercer.
Tu m'entens, per tant, Búfalo, que Xavi hauria de plegar avui mateix i hauria de pujar Rafa Márquez del primer equip, eh?
Automàticament. Passa que el Márquez s'està enrotllant amb tema d'apostes i temes que no ho ha de fer, però penso que el que creu amb els jugadors joves és el Márquez.
Per tant, Xavi Hernández potser el ve i hi hauria un canvi de cadira, no?
Que s'acabi de foguejar una mica.
Xavi Hernández a Terrassa. I si hem de posar tractors perquè no surti de Terrassa, millor.
Noi, a veure, no em col·lapsis la ciutat, eh? Búfalo, que tindríem problemes. Per cert, clar, Cubarsí és molt jove, aquest nano té 17 anys. Estàs a favor, Búfalo, que des de tan joves aquests jugadors se'ls hi posi pressió? Perquè, no? Estan, a més, en posicions, en aquest cas de defensa, no? Arriscades. Avui, sense anar més lluny, sentíem a Ricky Rubio, que per sèrie és nou jugador del Barça de bàsquet, després d'aquesta parada esportiva d'11 mesos per uns problemes emocionals i de salut mental. No sé tu com veus el fet de, doncs això, de que jugadors tan joves se'ls doni ja una responsabilitat com la de jugar amb el primer equip del Barça, Búfalo.
Bueno, hi ha més professionalització ara, ho sap el Minguer ja amb els mètodes que es porten, i ara els jugadors amb 17 anys ja són quasi professionals, ja poden jugar. No mirem l'edat, mirem la manera de jugar. Ja està.
Ara que parlàvem d'entrenadors que han pres riscos, ha sonat darrerament el nom de... Bé, bon, de fet, des d'avui o des d'ahir, potser, el nom de Hansi Flick com a futurible entrenador del Barça, també el de Tuchel. Josep Maria, aquests entrenadors... O sigui, què passa amb el Barça i que sempre sonen entrenadors alemanys? Creus que hi poden encastar bé? O sigui, és gent que té aquest ADN cruifista que es busca, aquest ADN Barça, o què passa amb Alemanya?
No té res que veure. Amb el Pini Sahavi, que és...
Sí, la gent.
Que va començar quan el Pini Sahavi va aconseguir una carta del Manchester dient que estava disposat a negociar el Beckham, que era fals, perquè ja era del Madrid. Va servir amb el nostre actual president per guanyar les eleccions del 2000 i del 2003. I, bueno, des de llavors hi ha hagut una relació... se sap que hi ha hagut una societat amb alta directors i ara diuen que aquest Flink ha agafat la... ha deixat el seu agent i l'ha agafat el Pini Sahavi pensant venir al Barça. Bueno, està bé, vull dir, el futbol alemany fa anys que no guanya cap títol, ni a Champions, ni a la selecció, però, bueno,
aquesta
no és una raó aquí, la raó que hi ha és la que t'he dit.
Tu, Buffalo, estem parlant de l'entrenador del 8-2 del Bayern al Barça, aquest és el record que tenim els culers d'aquest entrenador. Això és així. Com ho veieu a la pepeta, un entrenador alemany com Hansi Flick al Barça?
No.
De cap manera.
No m'agrada. A més, aquest entrenador... Tu quan veguis un entrenador que no està entrenant algú, serà algú.
Ara.
Aquest tio està al paro, aquest tio no està entrenant a ningú, i els noms que esteu traient aquí, això no pot vindre ni en pintures.
Bueno, Buffalo, potser no està acceptant cap oferta de feina precisament això, perquè s'espana que li arribi la del Barça, Buffalo.
És cortina de fum, això és cortina de fum. No vindrà cap d'aquests, ja t'ho dic jo.
Tuchel tampoc, Tuchel sí que està entrenant al Bayern, realment.
Tampoc, no vindran.
Quines notícies teniu aquí a la Pepeta? Què et diu el nas?
Aquí no tenim notícies. Aquí tenim el que veiem a la tele, però això és curt. El que entén una mica de futbol és cortina de fum. Aquest no pot vindre. I més dient ja que vol portar gent... Clar, tota aquesta gent porta els seus jugadors, els que vol. Llavors, encara menys... A Cupercí aquest no jugarà amb el Tuchel tots aquests.
Ja.
Com a mínim d'entrada. Llavors, hem de buscar algú d'aquí que conegui a la gent d'aquí.
El Márquez, si és que ja ho dius tu.
Sí, sí.
Ja ho dius tu.
No, també ara ja s'està deixant de parlar de García Pimienta, perquè sí. Estava a Las Palmas, i a Las Palmas ara ja no va tan bé. Però, bueno, també els conec, aquesta gent, suposo que està al dia. Un nacional és millor que un internacional d'aquests, alemany.
Però com ara aquí, Buffalo? Quin nom baralleries tu?
No, però, escolta'm, tots els espanyols... Aquí tenim bons entrenadors. Tots els espanyols que se'n van a Anglaterra estan triomfant,
Sí, clar, però són fora.
Algú que faci el ridícul. El Benítez va tornar per cama, però, bueno, el Benítez era el Benítez, però, bueno, tots els que estan ara amb...
Arteta, Xavi Alonso...
Sí, bueno, però aquest és un monstro. Aquest és un monstro. Però és que l'Estiv... Ah. Veus com juga el Leverkusen... I la manera de jugar és brutal, aquest tio. Aquest tio és amb el Bayern de Múnich l'any que ve.
Escolta, Buffalo, aquesta nit, partit interessantíssim del Girona contra el Rayo, Montilivi, no sé si tens pensat aixecar la persiana i donar el partit del Girona o segueixes amb la teva política de limitar-te exclusivament als partits del Barça.
No el dono al Girona perquè arrastra quatre gats. Però jo no dubtis que el veuré.
Però això és una feina, és una mica una feina a llarg plaç.
Una feina entre tots.
Exacte. Vull dir, això mica en mica aniràs fent parròquia, Buffalo, i aquí potser hi ha una mica de... Pots ampliar una mica la base.
Nincho de mercat.
Clar.
No, el Girona no genera. Però és igual, si tu te'n vas a Madrid i juga al Rayo Vallecano. A Vallecas hi ha gent, però ja està, para de comptar. Madrid és l'únic que arrastra el mateix que arrastra el Barcelona.
Preferiu victòria del Girona avui, Josep Maria, o prefereixes que perdi que el Barça continuï segon?
Jo vull que guanyin sempre els equips catalans.
Buffalo?
Guanya el Girona.
Sí,
Unanimitat.
Ah, perfecte,
per cert, no. Buffalo, encara no ha vingut, no? El Minguella, la papeta?
No, estic esperant perquè aquí no fa fred i podria haver un partit sense passar fred aquí.
Minguella, què? Com, no sé si acceptes la invitació. Potser podria anar-hi un dia també a fer una partideta de dòmino.
Això.
Ai, hi anirem un dia, el dia que vulgui, ho muntem. Nosaltres som itinerants.
Avui jugueu aquí, demà jugueu allà.
No us tanqueu cap porta. Va, doncs mira, us acomiadem i ara us deixem aquí fora d'antena perquè us acabeu de posar d'acord. Buffalo George, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. A veure si tanques negoci aquest vespre.
Molt bé.
Gràcies, una abraçada. Josep Minguella, a veure, Josep Maria Minguella, t'esperem un dia aquí, que ens vas dir després de Nadal, però és que al final arribarem ja al Nadal del 24.
A veure si la setmana que ve ho podem lligar.
Vinga. Home, molt bé.
Va, Minguella, representant de jugadors, gràcies, bona tarda.
Vosaltres.
Bé, Uri, doncs res, tu Girona aquest vespre, Girona Rayo és...
És una decisió impopular.
Girona Rayo, però... què farà avui?
Jo, mira, sóc parlant un dia amb en Capdevila i crec que tant el Barça, quan es va enfrontar amb el Madrid, com el Girona, quan es va enfrontar amb el Madrid, van començar a baixar i jo crec que aquesta és la tendència a la baixa i avui el Girona o empatarà o perdrà.
Sí, mira Girona tercer, Rayo 14,
Això no vol dir res. I Barça segon, que és el que ens interessa.
Noi, jo...
És impopular, ja ho sé, però...
Jo dic que el Girona guanyarà 3-0.
Carai.
3-0. I els farà tots la primera part, ja ho veurem. Això serà, si no m'equivoco, que a les 9, al partit...
Diria que sí, que és
diria
a les 9,
sí.
Ara t'ho miro.
Sigui com sigui, sigui l'hora que sigui, aquí sí que ens acostem a les 6, per tant, nos deixem ara sí amb l'Ignasi Miranda i tot l'equip del Sense Distància, i nosaltres ens hi posem demà 2 de 3. Que vagi bé.